Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són espais privilegiats per tots aquells que busquen una veu pròpia, per aprofundir en els valors humanístics del cristianisme, per aturar-se i gaudir dels teus moments de reflexió. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Demostrem el poder que tenim els ciutadans quan ens unim. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, Lluís Bernabé, director de la Fundació de la Marató de TV3, ens parla de la nova edició d'aquest esdeveniment, que se centrarà en la lluita contra el Covid-19. Es pot col·laborar amb la compra del llibre o del disc, o bé amb donatius.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes. Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Són dies de joia per a l'Església arxidiocesana, malgrat les circumstàncies difícils provocades per la crisi actual. L'Església celebra la fe, també enmig del dolor. Així ho han fet, per exemple, a Haití, després d'un terratrèmol, a Ruanda, després d'un genocidi. Enmig del patiment, celebrem la nostra fe, que té una mirada sempre d'esperança en la vida eterna. No volem perdre l'esperança. Aquest tercer diumenge d'Advent, a les 5 de la tarda, tindré el goig de presidir la missa amb motiu de l'ordenació de 5 diaques permanents. Aquest no és l'únic motiu de joia. El diumenge 20 de desembre, també a les 5, a la Basílica de la Sagrada Família, acollirà l'ordenació episcopal de Monsenyor Javier Vilanova, que serà nou bisbe auxiliar de l'Església que peregrina a Barcelona. En ser elegit president de la Conferència Episcopal Espanyola, em vaig adonar que la meva feina augmentaria significativament i que previsiblement també les meves absències a Barcelona. No volia que aquest fet repercutís negativament en la bona feina que fan els actuals bisbes auxiliars Monsenyor Sergi Gordo i Monsenyor Antoni Badell, ja que d'ara endavant es veurien obligats a assumir una sobrecàrrega important de feina. Per aquesta raó vaig sol·licitar al Papa Francesc que ens concedís una ajuda que ha recaigut en la persona de Monsenyor Javier Vilanova, que fins ara era rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya. El bisbe Javier va néixer a la Fatarella, Tarragona, i és prevere de la diòcesi de Tortosa. Dono gràcies a Déu per poder comptar amb més ajuda en la missió de regir l'arxidiòcesi de Barcelona. Agraeixo al Sant Pare haver accedit a la meva petició i agraeixo també a Monsenyor Xavier. L'actual equip de 3 bisbes a partir d'ara serà de 4, ja que Monsenyor Javier accepta treballar plegats i viure amb nosaltres a l'arquebisbat. Volem viure en família i compartir els moments de pregària, de reflexió, de feina i de revisió. Compartirem també la taula, les preocupacions i les alegries que comporta el pastoratge d'una diòcesi. Fes, Senyor, que siguem una comunitat unida a Crist, que tingui un sol cor i una sola ànima. Tal com el Papa Francesc va dir l'any passat durant l'homilia d'ordenació de 4 nous bisbes, jo també demano de tot cor que Déu ajudi el nou bisbe a estimar amb amor de pare i de germà tots aquells que Déu li ha confiat, els preveres, els diaques i tot el poble de Déu, especialment aquells que necessiten acolliment i ajuda. Rebem amb goig aquest nou pastor de la nostra església. Acollim-lo amb el nostre escalf perquè la seva missió doni fruit abundant. Benvolguts germans i germanes, ja des d'ara us demano la vostra pregària pels nous diaques permanents de la nostra arxidiòcesi que seran ordenats aquest diumenge, així com pel bisbe Javier Vilanova i per la petita família que formem els bisbes auxiliars i un servidor. Demaneu al Senyor que siguem dòcils perquè, guiats per l'Esperit Sant, puguem servir l'Església amb amor i saviesa. Que l'Esperit Sant ens anime a ser servidors de l'Evangeli i portadors d'esperança al nostre món.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio Estel sorteja 20 entrades dobles pel doble concert de l'Escolania de Montserrat. El 18 de desembre, a 6:45 de la tarda i 9:45 del vespre, dins del Festival del Mil·lenni, l'Escolania de Montserrat oferirà 2 concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. Vols la teva entrada? Només cal que entris al web radioestel.cat i participis al sorteig. Tenim 10 entrades dobles per cada sessió. Recorda, el 18 de desembre, l'Escolania de Montserrat a Santa Maria del Mar. Participa al sorteig d'entrades a radioestel.cat. Anunciarem els guanyadors el 17 de desembre.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Amb qui, Xixona?
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Amb qui, Xixona?
Turrón, turrón.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. El proper dia 20 de desembre, la parròquia de Santa Anna i l'Hospital de Campanya de Barcelona han tornat a organitzar un any més un concert en benefici dels més desafavorits, un acte presentat per Ariadna Oltra i que comptarà amb intervencions com les de Marina Rossell, Increixendo, Su, Montserrat Martí i Dave. En parlant de tot plegat amb l'organitzadora, amb la religiosa Vicky Molins. Vicky, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Deixa'm preguntar-te, per qui no sàpiga del que estem parlant, com va sorgir tot plegat? Com va sorgir aquesta idea d'iniciar un concert?
Mira, un dia, parlant jo amb Marina Rossell, que saps que és una dona meravellosa, no només per la seva veu, sinó també per la seva actitud,
i tant.
Vam estar parlant de recordar aquell concert tan famós que cada any es feia amb el Pare Manel. Guanya't el seu Pare Manel.
Sí.
I em va dir, podríem fer una cosa semblant. Jo vaig dir, meravellós, nosaltres al voltant de Nadal podríem fer una cosa per treure una mica de diners i sobretot per fer-nos conèixer, per gaudir una mica del que és la bellesa de la música amb aquests sense sostre. I va sortir aquesta idea. Aleshores, nosaltres ja vam posar aquest nom, Cantem amb el Sense Sostre. Ja aquest serà el quart any que ho fem. Sempre organitza la Mandy Rossell, que és la que coneix més els artistes, i normalment la fem artistes que estan en l'última onada, com pot ser la Su o el Dave, que a la gent jove li agrada molt. Mm-hmm. I de la Montserrat Caballé, la Montserrat Martí Caballé, amb la seva veu meravellosa i el record de la seva mare. Doncs això és el que fa que aquest concert s'hagi fet tan famós. Què passa aquest any? Aquest any era la cosa la més difícil. Aleshores, així com altres anys teníem la fiesta plena de gom a gom, aquest any només hem fet 100 entrades. Però clar, no ens podem quedar només amb 100 persones. Segurament moltes es volen unir també. I aleshores sortirà també al mateix temps en Instagram, que es podrà veure a l'Instagram de la nostra pàgina web. Això farà que molta gent que no pot tenir entrades, perquè, clar, 100 és l'aforo que nosaltres podem tenir. Si el dia és bo, es faria el claustre, perquè el claustre és el que estem fent tots els actes i queda meravellós. Tenim fins i tot calefactors allà i cada dia és el dinar en el claustre. Per tant, si es pot fer el claustre seria molt millor, estem més separats, si no, serà amb aquest forn tan reduït, serà dins de l'església.
Això sí, com diu sempre la Vicky Molins, és un acte benèfic, per tant, no ens oblidem del més important. És un acte per als que més ho necessiten i que assisteixen a l'Hospital de Campanya, no?
Sí, cada any resulta que aquest acte queda meravellós, però al mateix temps tenim una bona quantitat per començar i per continuar totes les nostres obres, que cada dia són més, perquè cada dia hi ha més problema de pobresa. Per tant, jo dic que tots aquells que no puguin venir o que no, o per lo que sigui, no tenen entrada, que també hi ha una ja sabeu que hi ha la fila zero, uh-huh. No? Són 15 euros, que per cada un no és massa, però que juntant molts 15 euros, doncs tenim un benefici bastant gran que ens ajuda molt. En aquest moment estem més en la campanya d'hivern i a més de donar cada dia 120 dinars calents i en taula i amb tots els requisits perquè sigui un menjador fratern, doncs tenim també l'esmorzar calent cada matí de 8 a 11, que ve molta gent. I clar, tot això són unes despeses que gràcies a la bona voluntat de la gent es poden fer.
Perquè ara ens ho deies una mica, però ha incrementat la pobresa arran de la Covid, oi?
Molt. Nosaltres, la pandèmia ha estat com una mena de una crida perquè Santa Anna continuï fent el que feia i més, perquè nosaltres no podíem donar un dinar cada dia. Ara, gràcies a les ajudes que tenim, doncs cada dia es poden donar un dinar calent en unes safates, en taules, li diem taula de fraternitat perquè volem que sigui una mica més que un menjador social. Allà hi ha quantitat de voluntaris que ja tenen amistat amb la gent que ve a dinar, que es seuen amb ells. És aquella taula de fraternitat que, com deia una senyora, jo, és que, a més de dinar cada dia, el que també em socialitzo, perquè estic tan sola i aquí cada dia puc fer amics. I això és molt important en una taula de fraternitat com la que nosaltres volem. Però, clar, són moltes despeses, és molta il·lusió la que tenim, però sense l'ajuda de tothom és impossible portar-ho a terme.
Mira, Vicky, cada matí quan comencem el programa amb la Mercè Raga comentem una mica el temps que fa el mateix dia, no? El mateix matí.
Sí.
I últimament sí que estem dient així una mica en broma que fa molt fred, etc, no? I tu que estàs una mica, com se'n diu en castellà, al pie del canyón, sí que m'agradaria que ens expliquessis què significa el fred per la gent més pobra.
Mira, a mi me'n significa gairebé fins i tot com remordiment. Cada nit, quan em vaig al llit, sempre estic pensant en aquells que no tenen llit. Fa uns dies, un amic nostre que venia cada dia a dinar, un noi de 39 anys mexicà, doncs va morir al carrer a la nit. sabeu el que vol dir això, morir, no sabem si de fred o de què, però morir a la nit, en una nit freda, que encara que digui que l'operació fred comença als 0 graus, en Barcelona 6 graus a la nit, tots sabem el que és, eh? I quan estem amb al llit i ben tapadets, encara podem imaginar el que és estar al carrer, dormint fora, amb cartrons, amb el que sigui, però que estar amb un fred terrible. Quan el dia següent ens vam assabentar de la mort d'aquest noi, va ser com una crida més, a dir, és impossible que consentim que hi hagi tanta gent dormint al carrer, i més amb aquest fred i amb aquesta... amb aquest temps, que tots sabem que és un temps de pandèmia, d'angoixa, de queda, però a la nit hi ha alguns que no es poden quedar en lloc.
Avui ho recordàvem també a l'informatiu. Tot just ahir commemoràvem els 40 anys de l'assassinat de John Lennon, un dels cantants que més va fer o més intentava donar la idea d'imaginar un altre món, no? Vicky Molins s'imagina un altre món?
Jo me l'imagino, però perquè precisament la litúrgia d'aquests dies, d'Isaïes, és una litúrgia que crida a l'esperança. Vindrà un dia. Ara, quan serà aquest dia? Doncs aquest dia nosaltres l'hem de fer. Nosaltres hem d'accelerar aquest dia que ja anunciava Isaïes. Un dia en què tot serà felicitat perquè tots ens estimarem. Aleshores, jo penso que aquest dia arribarà, però què hem de fer nosaltres? Hem d'empènyer nosaltres perquè aquest dia arribi i que no sigui tan lluny en aquest moment que estem vivint.
Un acte, el Cantem amb el Sense Sostre, que pretén ajudar a l'Hospital de Campanya, a l'Església de Santa Anna de Barcelona, i així donar cabuda a tota l'ajuda que necessita aquesta gent, que, valga la redundància, dèiem, que més ho necessita. Ens deia la Vic que ho podrem seguir tot per Instagram, podem anar a la mateixa Església de Santa Anna a veure-ho sempre i quan quedin entrades, encara en queden, Vicky?
Sí, queden i es poden adquirir allà. No és entrar, hi ha un noi que les està venent.
I tenim també, com dèiem, aquesta fila zero, on podem donar aquests 15 euros sense anar al concert. Un concert, Cantem amb el Sense Sostre, que també recordàvem amb Vicky Molins, que fa 4 anys ja que va iniciar el seu camí. Quina valoració en fas de tot plegat?
Pues cada any ha estat un acte meravellós, no només pels diners que podem recollir, sinó per la festa que es fa allà, per el que els interessa a tots els artistes que han vingut, que han quedat encantats, que els ha agradat molt, i que per ells ha estat com una injecció també de bonomia. I ho han dit, els que han vingut, per exemple, Increixendo torna cada any. I sempre, i aquest any tenien dificultats, però han aconseguit un segon conducte per poder venir, perquè ells viuen fora de Barcelona. O sigui que és també per als artistes un incentiu molt maco.
Recordeu, aquest 20 de desembre a l'Església de Santa Anna, Cantem amb el Sense Sostre, només 15 euros, i podreu veure grans artistes, i a més estareu ajudant a gent que ho necessita. Vicky Molins, una de les fundadores d'aquest hospital de campanya i que sempre, d'alguna manera o una altra, sempre ens lia a tots per ajudar els que més ho necessiten. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Adéu.
Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel, segona vegada.
Pràcticament 10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí, i un dia com avui que volíem parlar del llibre Nosotras Enfermeras, una crònica d'Héctor Castiñeira sobre tot el que ha passat durant la primera onada de la Covid als hospitals, en concret a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, on ell és infermer. Héctor Castiñeira, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, buenos días.
Héctor, déjame preguntarte, ¿qué te hace decidir a sacar un libro como este?
Pues la verdad, la idea es un poco contar lo que hemos vivido, porque realmente al final fueron unos meses, los meses de... El libro empieza en enero, termina en el mes de junio, es un poco una crónica de todos esos meses, y fueron meses en los que la mayor parte de la gente estuvo en su casa, metida, confinada, y realmente lo que sucedía detrás de las paredes de un hospital, pues muy poca gente lo sabe, y es lo que quería contar en este libro.
Pues vamos un poco a ello. ¿Esta pandemia cómo ha afectado al personal sanitario?
Pues realmente nos ha puesto al límite, nos ha puesto al límite en esa primera ola y nos ha vuelto a poner ahora en la segunda ola. Y la verdad es que, como digo en el libro, es algo que nos ha cambiado para siempre, pero bueno, creo que no solo a nosotros, sino también a todas las personas. En el fondo esto, de un modo o de otro, pues nos ha cambiado a todos un poco.
Explicas un poco también en el libro cómo el sistema sanitario estaba poco preparado, o más que poco preparado, poco abastecido de material para lo que iba a venir, ¿no?
Sí, eso es fue un problema muy muy gordo que tuvimos en la primera ola, sobre todo, y es que de repente pues te ves sin medios de protección, sobre todo esos tan llamados EPIs que siempre reclamábamos, porque nos veíamos sin batas de protección, tuvimos que taparnos con bolsas de basura, tuvimos que utilizar la misma mascarilla durante muchísimos días. Y al final pues eso también provocó que muchos compañeros se contagiaran.
¿Esta situación ha mejorado ahora?
Afortunadamente sí, afortunadamente en esta segunda ola pues ya tenemos EPIs, tenemos batas, tenemos mascarillas y bueno, afortunadamente pues como digo, sí tenemos material con el que protegernos.
Visto lo que está pasando ahora con esta segunda ola, a las puertas, dicen algunos expertos, de la tercera, desde fuera del ámbito sanitario, ¿no hemos aprendido nada?
Da la sensación de que no, realmente, ¿no? Porque, bueno, vemos que en muchos casos se está cometiendo los mismos errores que se cometían en la primera ola. Y luego ves, pues, cada día conductas irresponsables, personas que parece que no se toman esto en serio. Y realmente, cada vez que los ves, dices, bueno, parece que no hemos aprendido nada.
Por lo tanto, Héctor, ¿cuáles son los mayores errores que cometemos y que nos pueden llevar de cabeza a un hospital?
Pues el no tomarse esto en serio, ¿no? El no, esas cuatro medidas básicas que de momento se han pedido a la población, las que todas conocemos ya, la mascarilla, la distancia, los espacios ventilados, esas cuatro medidas, el no tomárselas en serio y el no llevarlas a la vida diaria, el no adaptarte un poco para poder adaptarlas y tener entre todos pues un poco más de responsabilidad, el no cumplir eso nos puede llevar pues de cabeza al interior de un hospital otra vez.
Dice la gran periodista Pepa Hernández de Radio Nacional de España que la crónica, este libro es la crónica de un enorme esfuerzo profesional escrita desde la solidaridad y la angustia, y que leerlo es un acto de gratitud. ¿También ha sido escribirlo una forma de terapia?
Indudablemente, ¿no? Al final cumple ese doble objetivo. El primero es, pues eso, contar lo que sucedía dentro de las paredes de un hospital y cómo el hospital se tuvo que reorganizar de nuevo. Y también a mí me ha servido, desde luego, como terapia para poder soltar todo eso que llevaba dentro, contarlo. Y bueno, una vez que terminas de escribirlo, pues parece que pesa menos, ¿no? Todo lo que has vivido.
Te preguntaba si habíamos aprendido algo desde fuera del ámbito sanitario, si estábamos cometiendo los mismos errores. Me decías un poco que sí, ¿eh? Mucha gente también se pregunta de qué sirvieron esos aplausos a las 8 de la noche si estamos como estamos.
Sí, la verdad es que si vuelve a haber un nuevo confinamiento, la verdad es que yo pediría que la gente que no aplaudiese. No pedimos aplausos, pedimos simplemente que la gente sea responsable. No, la verdad es que lo de los aplausos sí es cierto que en su día lo agradecimos mucho, porque era un momento en el que nos sentíamos totalmente abandonados y totalmente olvidados, y el hecho pues que de que de pronto pues la sociedad nos apoyase de ese modo, del modo en que podía, que era desde sus casas, a nosotros nos dio mucha mucha fuerza para seguir adelante. Pero de verdad que en este momento el mejor homenaje al personal sanitario es ser responsable.
¿También desde la política se podría haber hecho mucho más?
Por supuesto que sí. No, la responsabilidad es compartida. Los ciudadanos tenemos parte de responsabilidad, pero por supuesto que los gestores y los políticos tienen también una buena parte de responsabilidad.
¿Cómo están los enfermeros y las enfermeras de España después de todo, Héctor?
Pues cansados, agotados y a veces incluso también desmotivados, porque como te digo, pues por todo eso que vemos a diario, en muchos casos el personal no hemos tenido vacaciones o hemos tenido simplemente unos días de vacaciones, no las que nos correspondían, porque teníamos que estar ahí para cuando viniese esa segunda ola o por si había algún rebrote. Y por eso te digo, estamos pues como al final de una maratón realmente, ¿no? Estamos cansados y muy al límite de nuestras fuerzas.
Dices en el libro que es el testimonio de cómo las enfermeras vivimos los días en que un virus paralizó el mundo en poco más de 3 meses y sumió España en la peor pandemia del siglo XXI. Creo que tenemos poco aprendido, ¿no? Que es la peor pandemia, el peor momento que hemos vivido en España, ¿no?
Sí, porque quizás en parte porque en esa primera ola había como un interés general de enviar pues mensajes del tipo todo saldrá bien, todo va a ir bien. A los medios de comunicación pues no se os permitía en muchos casos entrar en los hospitales y contar lo que estaba sucediendo allí dentro. Y entonces, en parte, pues el no contar la dureza de lo que estaba sucediendo en muchos casos ha contribuido a que la gente pues no se lo acabe de tomar en serio, ¿no? Las personas pues que por suerte no han tenido ningún familiar afectado, pues realmente parece que no se lo toman muy, muy en serio.
Hay una cosa que me gusta mucho del libro, de los libros en general, siempre que son las portadas. En esta ocasión, en Nosotras y Enfermeras, historias de unos días que nos cambiaron para siempre, editado por Plaza Janés, podemos encontrar a tres enfermeras vestidas con EPIs, pero haciendo la señal de fuerza, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco... Quería transmitir, además, bueno, de lógicamente, de como dices, la portada es una parte importante del libro y quería que la gente tuviese claro, pues eso, que se habla de esos días, pero también, pues eso, enviar también al colectivo, a mis compañeros y a mis compañeras, ese ánimo y esa fuerza que necesitamos.
Por cierto, que quien quiera saber más de ti, Héctor, te podemos encontrar en Twitter como Enfermera Saturada, ¿eh?
Sí, en Twitter y en el resto de redes sociales estoy ahí, pues es bajo ese seudónimo de Enfermera Saturada, que al final el libro está escrito también bajo ese nombre y bajo ese personaje de Enfermera Saturada.
Un Twitter, una cuenta de Twitter que ha tenido mucho éxito, ¿te lo esperabas o no?
Pues la verdad es que no, para nada, porque realmente yo empecé en Twitter en el año 2012, pues contando un poco anécdotas, historias del día a día del hospital. Y de repente pues me sorprendió muchísimo que las historias del hospital pues gustasen tanto, interesasen tanto y vamos, yo pues encantado y agradecido de que la gente pues vea ahí cada día lo que voy contando.
Nosotras enfermeras, enfermera saturada, Héctor Castiñeira, aquest llibre que el podeu trobar editat per Plaza i Janer ja a les llibreries, Història d'uns dies que nos cambiaron para siempre y tanto si nos cambiaron. Héctor Castiñeira, muchísimas gracias por presentar también este libro en Radio Estel.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo y fuerza. Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora i tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu, adeu-siau.
Radio Estel sorteja 20 entrades dobles pel doble concert de l'Escolania de Montserrat. El 18 de desembre, a 6:45 de la tarda i 9:45 del vespre, dins del Festival del Mil·lenni, l'Escolania de Montserrat oferirà 2 concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. Vols la teva entrada? Només cal que entris al web radioestel.cat i participis al sorteig. Tenim 10 entrades dobles per cada sessió. Recorda, el 18 de desembre, l'Escolania de Montserrat a Santa Maria del Mar. Participa al sorteig d'entrades a radioestel.cat. Anunciarem els guanyadors el 17 de desembre. Cada diumenge a 9:15 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Radio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i per l'esperit. La cantata del diumenge. Els diumenges a 9:15 del vespre a Radio Estel.
L'app de Radio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Radio Estel. Sintonia de Nadal. Per Nadal, Ràdio Estel. Sempre amb tu.